Ready to play!
Hola, hola! Ja comença el Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més en català a Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM. El programa que ara fa Play és el número 213, el tercer d'aquesta sisena temporada. I molt contents de seguir aquí amb vosaltres, anem a actualitzar-vos, parlar-vos i divertir-vos en la propera hora de tot allò que us agrada per passar-vos-ho bé. Avui al programa parlarem de... Bueno, ha passat un Nintendo Direct i veurem què ha passat una miqueta per allà. Hi ha hagut el despertar de les fires de videojocs i trobades del mundillo retro, que aquesta s'ha passat cap de setmana, doncs s'ha celebrat. Ja veurem quines fires, que ho parlem després. I l'Adrià ens parlarà del creador de les Winx, en Higino Straffi. Recordeu que podeu estic trabat avui, eh? Recordeu que podeu contactar... Mare de Déu, què li passa a aquesta paraula? Recordeu que podeu contactar-nos i seguir-nos per les xarxes socials. Cerqueu-nos com R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram. I podeu escoltar aquests i altres programes anteriors a iVoox, iTunes, Spotify i a la web de la ràdio de Molins de Rei, aquí a la secció de programes. Però, com sempre, comencem presentant l'equip. Hola, hola. Hola. Anna.
Hola.
Ah, estem en directe. Ui, és que... ara explicarem què ha passat.
Sí.
Bones, què tal? Han vingut l'Anna avui també. Xavi, que no sé si té el micro obert.
Bona nit i bona hora.
Bones, bones. Estem una mica com de dilluns, no?
Sí.
Adrià, què tal?
Hola, bona nit.
I en Montano, que ens ha sorprès. Ens ha d'obrir el pilot vermell com dient... Ui, estem en directe. Molt bé, doncs ja estem tots a punts, tot presentat. Doncs comencem. Adrià,
hola.
Què tal? Com ha anat la setmana? Què has fet aquesta setmaneta?
Doncs bastant interessant. M'he estat informant, ja que l'última vegada em vaig quedar una mica curant les notícies. Aquesta vegada vinc ben carregat.
Ah, què portes? Què
doncs,
ha passat?
Mira, el primer de tot, a Disney Plus s'ha estrenat Star Wars Visions.
Visions? Què és això?
Doncs és una sèrie de curs de Star Wars, que són 9 capítols, i són fets per estudis d'animació de japoneses.
Diferents capítols, diferents estudis...
Capítols independents uns dels altres, i també, ja dic de primeres, no formen part del canon de Star Wars, si us esteu plantant, o sigui, això és una cosa completament independent del canon habitual de Star Wars, si voleu. I la veritat és que té bona pinta, perquè allà exprimeixen, per si no ho sabia, part de l'inspiració de Star Wars està inspirada en el Japó, que es va inspirar a George Lucas. Exemple és el casco de Darth Vader.
És veritat que és un casco de samurai, no? De samurai, és veritat. 9 episodis, estan tots?
Estan tots des del primer dia, els podeu disfrutar independentment, i la veritat, pel que he sentit, molta gent ha quedat molt satisfeta, ja que és una cosa nova, ja que sabem que a Star Wars li costa una mica innovar-se quan vol, però tenen bona pinta i la veritat li tinc moltes ganes de veure'ls. Té moltes referències a la cultura japonesa i la veritat tinc ganes de veure-ho.
Per tant, això és una recomanació a fer i que faràs aquesta setmana, entenc,
a veure,
no?
Sí.
Segurament.
Pot ser que hi hagi un capítol que està dirigit per un català? Perquè he vist alguna cosa per Twitter.
Què dius ara?
Sí, però no sé si es referia a aquesta sèrie o no, eh?
No tinc ni idea.
Ja tenim feina. O, sí. Si algú ens està escoltant i ens ho diu per les xarxes, ho mirarem ara mateix.
I a part, doncs, aquesta setmana Select ha donat un informe de lo que ens portaran en físic durant el futur.
Selecta Vision, l'empresa de distribuïdora de pel·lícules i sèries. Que porten algú cap aquí?
Doncs sí, el primer, que no em puc ara callar, que era l'antiga que esperava jo sentir, és que ens porten per fi en format físic Inuyasha Kanketsu-hen, o sigui, l'acte final, els 26 capítols finals que van emetre en el seu moment en català d'Inuyasha, doncs per fi és la notícia que molts fans estàvem esperant, la tindrem de doblatge català i en castellà.
És com una mena de cosa que encara no havíem pogut treure, no?, de la primera
vegada. Sí, perquè jo, és una cosa que em preguntava. Si havent la sèrie clàssica, faltava el Kanke Suhen, l'acte final, o sigui, mm-hmm. els 26 capítols que tancaven ja la sèrie.
Mm-hmm. Ara més falta per fer tots els teus desitjos que portin també la segona part de la sèrie.
Sí, que no sé si és molta casualitat que coincideix amb l'estrena de Hanjo Yasugime, que s'estrena aquest cap de setmana, la segona temporada.
Ah, potser és una prova
de
veure si funciona.
No sé si és coincidència o no, però...
Una prova de mercat, a veure si això funciona. Portem la resta.
Llàstima que els oients ho puguin veure la cara d'il·lusió que té l'Adrià ara mateix.
Sí, eh?
Hombre, soc fan d'Inuyasha, com ja vas dir, és el meu shonen preferit, com no podia comentar-ho.
A tope.
Després, també Selecta ha anunciat que portarà la pel·lícula de My Hero Academia, la tercera, i mm-hmm. The Deep King, que s'estrenarà en el Festival de Sitges.
Ah, doncs pues llavors això, el David Sant Martí, potser, mm-hmm. potser ho
potser
veu.
Potser la veu quan vagi. Mm-hmm. Després, la pel·lícula Minilumaki servirà en 4K, amb doblatge català i castellà, i inclourà una edició col·leccionista que inclourà extras, la banda sonora i un llibret.
Molt bé, no? La casa per la finestra.
Em sembla que era del mateix estudi que va fer Akira, si no m'equivoco.
Pues... Això m'interessa a mi, llavors.
Sabia aquí... que t'interessaria la que ho digués.
Aquí
no sé
mola.
Per què tenia aquí
la pel·lícula es diu Millennium Actress.
Millennium Actress.
Vale.
Vindant doble idioma, en I català, és... castellà, més versió original,
en català,
típic de sempre.
Anda, que guai. No, aquesta me l'apunto. Mira, apunto aquí. Tic, tic. Xau, xec. Que guai, que guai.
I també, com última notícia, que també ha causat molta polèmica, és que Selecta Vision es compromet a doblar Naruto Shippuden des del primer capítol, però en un redoblatge des del principi. O sigui, anteriorment, en l'antic doblatge mm-hmm. castellà que van fer, van doblar del capítol 1 fins al 111.
Sí.
I Selecta ha dit que farà un redoblatge des del principi. O sigui, continuaran tornar a doblar els capítols ja fets en un nou càsting, i continuaran doblant a partir del 112 cap endavant.
On van emetre el Naruto Shippuden aquí?
A Boing, i no sé si algun canal més, no sé si en un altre, no sé si en Clan o allà, no s'ho van emetre, però sobretot a Boing em sembla que el van emetre en el seu moment, que jo recordi.
Mm-hmm.
I
ostres,
això ha causat molta polèmica, clar, perquè els fans pensaven, colin, si dobleu des d'on continua, no des d'on es va quedar, i això ha causat molta polèmica entre tant els actors del doblatge mm-hmm. com els que seguien la sèrie, perquè Selecta, ho hem de dir, en certes coses sí que ho ha fet bé. L'exemple d'ells són les pel·lícules de One Piece, Bola de Drac, o l'última pel·lícula de Digimon Les Adventures, que han respectat els càstings originals.
Sí.
Però en aquesta em sembla que tant els dobladors de l'antic càsting com de l'altre no han acabat d'agradar gaire.
Pues mira, aquestes coses a vegades sí que, passen i no mola.
El que sí que he de dir, Rafael, és que l'antic doblatge estarà incluït en els capítols que ja es van gravar. O sigui, hi haurà el redoblatge en el nou doblatge i l'antic. O sigui, es podrà escoltar dins dels DVD quin i Blu-ray quan els treguin.
Quin follon.
Merder, sí.
Quin merder. Et recordo que amb la pel·lícula de Kira també va passar una cosa similar. Va haver un doblatge antic de quan es va estrenar en els cinemes als anys... No vull dir l'any.
Digue'l.
No vull dir l'any perquè... Perdó, vaig anar d'estrena i no...
No
hi vull dir-lo. I quan van tornar-la a fer, van fer un doblatge molt més fidel a l'original, perquè es van inventar moltes frases i moltes paraules. I llavors en els DVDs també passava que podies veure el doblatge antic.
Sí, dona
i el doblatge nou.
Dóna casualitat que jo tinc un altre on també tinc doblatge antic, que són les pel·lícules de Cavallers del Zodiaco, totes les que van fer, les tinc en doblatge antic i en nou, o sigui, també és un cas d'aquests.
Tampoc diguem quan la metien, perquè també també ens anem molt enrere.
I això seria tot el que us puc portar de moment per avui.
Llavors, has jugat alguna cosa? Jo et puc preguntar?
No, jugant no he jugat res.
Almenys ha fet play, això sí, ha fet play. Anna, vostè que ha fet play...
Una mica, no gaire, però alguna cosa he fet. Avui vinc una mica a Nintendera, ja veureu.
Moltes... En Apurna s'enfadarà amb tu.
Sí, és veritat. Ja hauré de dedicar-li més
temps. Què ha passat en el món de Nintendo?
Bé, jo per la meva part el que he fet, bueno, que això sí que no és de Nintendo, és seguir llegint La Rueda del Tiempo.
És veritat, que t'has compromès a 14.000 pàgines? Era, o...
No ho sé, no vull pensar. Igual que l'any,
amb
no vull
Vicenç.
Pensar.
No?
Sí.
Que vaig una mica retrasada, llavors m'he de posar les piles.
Per cert, que el Vicenç...
Sí, des d'aquí...
Té pupita al peu i no...
Li enviem una abraçada...
Sí, ens ha dit per xarxes socials que ens escolten en directe. Hola, Vicenç.
Hola.
I que li ha agradat molt Visions, Adrià.
Ah, ja ho he vist, ja se m'ha adelantat.
Sí. Bueno, el Vicenç, què vols? Es lleva les 6 per fer coses. Vull dir.
Exacte. Bé, esperem que...
Ha vist tots els capítols, ha fet una anàlisi ja pel seu canal de YouTube.
Pues no t'estranyi. No t'estranyi.
Podria ser.
Què tal La Rueda del Tiempo, llavors?
Molt guai, molt guai. Ara estic molt enganxada, però ja comencen a passar coses així molt... estressants, diguéssim.
Estressants?
Bueno, estressants. No sé com definir-ho. No sé, estic... Anava escrivint-li whatsapps al Vicenç dient-li que acaba de passar això, no sé què. I jo flipant, i ell se'n reia. Diu, bueno, tu disfruta. I jo, però a cada pàgina passava alguna cosa i diu, bueno, no el ratllo més perquè, vamos...
Els whatsapps eren de text o àudio? Perquè si era àudio encara és més emocionant.
No, m'he resistit i li he fet escrit. Perquè si no hauria estat com la... I no era plan. Sí, suposo que en breu gravarem un altre vídeo, o sigui que...
Uau!
Ja veurem. I bé, a part d'això, ara ja sí, tema Nintendo, he jugat al WarioWare amb l'Antonio.
Antonio, sisplau, vine al programa d'una vegada.
Sí,
ja, un altre
sí,
cop.
Que vingui aquí a explicar-nos coses.
Has jugat a distància o a la mateixa sala?
A la mateixa sala.
Uh-huh.
I ha estat molt divertit, la veritat. Bé, ahir li vaig haver de posar com des del principi perquè jo vam com repetir pantalles i clar, ell no li van fer cap tutorial i el pobre estava que diu, no entiendo nada. I ara li vaig posar com una pantalla de l'inici perquè ho provés ell sol. I
tan difícil és d'entrar-hi? O...
Si entres com vam entrar nosaltres dos, sí.
Uh-huh.
Sí, perquè no t'expliquen... Clar, si fas el tutorial sí que t'explica el moviment de cada un dels personatges, però si no és en plan... Tu
és
ja
veritat,
saps com va.
Cada personatge té un moviment diferent, una
exacte,
habilitat diferent,
exacte.
I si no te'ls has tastejat...
Clar, no saps com funcionen. I clar, hi ha com 15 personatges, una barbaritat així, amb la qual...
I de sorpresa, ara aquest.
Sí, a cada nivell et va apareixent de nou.
Que guapo.
Sí, és molt xulo.
Yo lo quiero.
Sí, doncs un dia juguem.
Sí.
Aviam, seguint notícies de Nintendo, a Pokémon Unite per mòbils ja va
sí,
sortir.
Sí, ja sortí.
El dia 22. Això ha comportat una actualització tant per mòbils com per la Switch, que han canviat alguna cosa a la interfície i això. Després, de Metroid Dread, que surt el 8 d'octubre.
Ja.
Però també havia de sortir l'Amiibo.
Bueno, això m'ha jugat.
Bé, però s'ha retrasat, que ho sapigueu.
Tu l'has comprat tot?
Sí.
Tu havies fet el paquet complet, no?
Sí, a lo loco. Sí.
Llavors, t'agrada el joc i després l'Amiibo, no se sap res d'això?
Sí, a l'Amiibo el 10 de novembre, un mes després.
Un mes després?
Sí.
Hosta.
Una caca, però bueno.
Bueno.
I rei, ara volia parlar una mica de Nintendo Direct.
Oh, sí, que han anunciat novetats que tothom esperava.
Sí. Sí, en principi havien d'anunciar jocs per aquest hivern, però la majoria han estat per l'any que ve, amb la qual cosa... Dius,
tots cap a fora?
No, n'hi havia algun que sí que era l'hivern, però havien dit no, només jocs per l'hivern. I bé, no acaba de ser molt
veritat. Surprise me. Títols.
Bé, el primer, Bayonetta 3, que és...
Bé, evidentment.
Sí, la gent, si no, ja se'ls tirava el
cor. La dona del traje... Cenyido i les ulleres,
exacte,
intel·lectuals i el cabell infinit, no? Perquè és un cabell increïble.
Sí, bueno, per aquest joc li han canviat el pentinat, ara porta trenes.
Ah!
A veure si us agrada. No sé, a mi m'agrada bastant. Bueno. I a veure, no sé, altres jocs que... No sé si ho vau veure vosaltres. A mi em va agradar el Voice of Cards, que és un joc així
Voice
de rol
cards.
Amb cartes. Sí, que... Lo xulo és que està dirigit pel Yoko Taro, que és el creador del Nier, del Nier Automata. I a veure què ha fet... Un que a mi em va agradar molt, que és el Chocobo GP.
Però això és un remake?
No sé si és remake
hi
o no.
Hi havia un Chocobo Racing de la Play.
Sí,
de la
Play.
Xavi PSX.
Sí, la PSX havia el Chocobo Racing.
Sí. Però és que no l'havia jugat i em fa molta gràcia jugar-lo.
Allà era un joc de cars, no?
És com el Mario Kart, però en Chocobos.
Sí,
bueno, Final Fantasy.
I també hi ha l'Eris, el Barret...
Sí. I tires màgies i no sé què. En comptes de closques, sí. Tires Piro Plus.
Piro Plus.
Sí. Bueno, em fa gràcia. I a mi el que més em va agradar va ser el Kirby i la Terra Oblidada.
Un moment, no diguis res. A veure, tenim Kirby de pastelina, Kirby de llana, Kirby de cartró. Què tenim ara?
No, estàs confonent amb el Yoshi, eh?
Ai, és veritat.
Sí.
Té tota la raó. No, d'allà no era el Kirby. Hi havia un Kirby que era un de fils,
sí,
també.
Sí, és veritat.
Ah,
un joc
sí?
És de fils, sí.
Potser m'equivoco. I un Kirby de pastelina, també.
Ah,
que
ho
anaves
sí?
Fent com una mena d'arcs, de colorins, i el anaves portant en plan bola per diferents plataformes.
Ah, si vull estar convençut, jo et crec.
Jo també et crec.
Sí que és veritat que de Yoshi hi ha el Yoshi
Woolly Land. Manualitats, no? Completes. Sí,
jo li vam dir aquí Yoshi Abacus.
Sí.
M'agrada molt.
Perquè ho tenia tot.
M'encanta.
Tenia cartró, celo, portalina...
Que maco. Yoshi Abacus, per a
sí, li vam dir així.
Doncs...
Sí.
El Kirby, jo no sé, Anna, si tu estàs d'acord amb mi, només començar abans que tinguessin el títol, No veies tu una ambientació mica cartuna de Last of Us?
Sí, sí. Va haver molta gent que ho va comentar, eh?
Last of Us?
Sí, sí, perquè l'ambient és com una ciutat així on han crescut les plantes, és com... Bueno, es diu la Terra Oblidada.
Ah, clar.
Oblidada.
La Terra Oblidada.
Sí, llavors deien, uah, han fet aquí un crossover Kirby de Last of Us, i era com... Però no, no. És un món obert, tipus Mario's Odyssey.
Perquè si el Kirby absorbeix un zombi d'aquells...
Clar.
Adquireix l'habilitat de lo que absorbeix.
Del zombi.
Clar, però
no
el tràiler es veia que absorbia el poder del Link, per exemple.
Què dius?
Però...
Se les mage, esto.
Semblava les mage, sí.
Ah, que raro.
No, però era més rotllo un Mario en 3D.
És plataformes, per això.
Sí.
Bueno, sí, plataformes,
sí.
No?
Sí, sí.
Sí, és com un plataformes a l'estil Mario Odyssey, eh?
Sí.
Sí, igual de ben fet i estava sí, molt sí. Ben fet, eh? Si hagués posat el Mario, l'haguessis confós amb l'Odyssey.
Sí.
Que guai.
Sí, pues... jo tinc moltes ganes del Kirby.
Mira que jo de Kirby m'ha semblat un joc molt fàcil, normalment tots, però si és d'aquest rotllo, pues potser...
Apunta
és que la llista de Switch me vas massa llarga.
Ja, ja, a mi em passa igual. Però...
La llista no s'acaba.
No avances, no?
No avanço.
I teniu alguna
no me'ls regalen tampoc. Ahí lo suelto, no? En directe, a veure què.
Exacte.
Així que hi ha algo.
Aquí, pide. I no sé, n'hi ha alguna altra que us hagi cridat així l'atenció?
Xavi!
A mi de Nintendo Direct, el que em va encantar, que vaig aplaudir tot, és quan en un moment que... Jo no he jugat mai a l'Animal Crossing, eh? Però hi ha una escena en la que surten
sí.
I que anuncien com l'Animal Crossing Café, avui sí que és una cosa que
tothom
està esperant.
Sí, és la cafeteria que sempre surt a tots els jocs.
Això, la cafeteria.
I que no hi havia Animal
Crossing. No sé el que és, però hi havia molta expectació amb el tema de la cafeteria.
Sí.
I immediatament surt Animal Crossing Cafeteria, us ho explicarem en el Nintendo Direct Animal Crossing que sortirà a l'octubre.
Exacte. Això és el que volia comentar, perquè sembla que aquesta vegada els creatius de Nintendo s'han posat molt creatius.
Toma hype.
Per primera... O sigui, la primera creativitat aquesta loca és això, inventar-se el terme anuncis d'anuncis. Perquè estàs fent el direct i dius, vale, t'anuncio això, però ja t'ho anunciaré un altre dia. I et quedes amb cara de tonto.
Cara de tonto, no? Què m'estàs venent, senyors de Nintendo?
Jo volia comentar un parell de coses de lo que s'han dit, perquè, per una banda, lo del tràiler de Bayonetta m'ha recordat un poco a les peleas de los kaijus de Godzilla i todo eso, perquè he vist un altre tràiler.
Bueno, sortien uns monstres així molt grans, sí que és veritat, sí.
I, per altra, m'he enterat que aquí a l'octubre serà l'últim personatge de Super Smash Bros.
Sí, que aquesta és l'altra que van dir, ja ho anunciarem un altre dia.
Ah, molt maco.
Sí, per això et dic que és un nou terme que s'ha inventat a Nintendo, que és anuncis d'anuncis.
Faig un direct per anunciar anuncis.
Exacte.
Meravellós. Bàsicament. Meravellós.
I per mi hi ha el nou concepte, que és encara millor que l'anunci d'anunci, és el DLC d'una subscripció.
A veure, anem per parts. Jo m'he subscrit a una cosa i em diuen que hi ha un DLC de la meva subscripció.
Sí.
O sigui, queda pagar més per a una altra cosa que de la subscripció.
Sí.
Perquè no ho tinc si no ho pago.
Sí.
Què és aquesta cosa?
Això és l'expansion pack que li han dit de la Nintendo Switch Online.
Queremos más vuestro dinero.
Exacte. Llavors, aquí inclourà també la connexió online.
Això ja ho teníem, no?
Ja ho teníem, però pels jocs de la Nintendo 64, bueno, que són 9, i de la Mega Drive, que crec que són 12 d'entrada.
Ai, per favor.
Llavors, si vols jugar aquests jocs, doncs hauràs de pagar un extra, que tampoc han dit el preu, perquè en un altre anunci t'explicaran quant costa. I com funciona i tot. O sigui,
estic confós.
Sí, o sigui, no, era, ja et dic, o sigui, era com en plan, a veure, ja que s'acabi aquesta bogeria.
És el màxim del vendre fum. No tinc res, no et dic res, però et dic que tindré, però no ho tinc.
Bàsicament. Hype, sí. Però així, en plan...
Que s'acabi este sin vivir.
Exacte. Ja,
digueu-me alguna cosa, sisplau.
Sí. Dilo ja! El que sí que van dir van ser els que trauran dos mandos així rèplica de la Nintendo i de la Mega Drive, 50 euros cada un.
No, de la Nintendo, que és 64?
Sí.
El jovent d'avui en dia no entendran aquest mando.
Ja no sabrà com agafar-lo.
No.
Dirà, per què té tres potes,
perquè té tres potes.
Sí. Doncs 50 eurets cada un, baratet, no?
No.
Ja. Bé, no, i per acabar, ja, això. Que m'enrotllo molt, la pel·lícula de Mario.
Un moment, què? Ja en tenim una, i aquí al Ready to Play la tenim venerada, adorada, i la veiem almenys un cop l'any.
Doncs mira, aquesta serà d'animació.
Ah, bueno, vale. No trencaran la perfecta pel·lícula de Mario Bros.
Allò no es pot trencar mai. No
es pot trencar més.
Exacte. I va sortir Miyamoto per anunciar-la. I per anunciar què? El càsting de veus. Perquè,
bueno, clar,
és animació.
Si és animació.
Vale, qui és Mario?
El que, no hauran doblat el que posa la veu original dels videojocs.
El Charles Martinet,
no,
aquest.
Sí, no, no.
No, el Chris Pratt.
Chris Pratt. Chris Pratt, Chris Pratt.
Star-Lord de Los Guardians de la Galàxia. De sí? Marvel.
Le tiene que salir bigote.
Sí, i potser hi ha un tanuki per allà que fa el de Mapuche,
sí,
de Marvel.
Clar,
no sé.
Clar, si es transforma en Mapuche el mateix Mario...
Clar.
Quin rotllo.
Sí, sí, un crossover molt estrany.
Ostres, és molt raro, però clar, estarem veient el Mario amb la veu del Chris Pratt.
Sí, han dit també que hi haurà un cameo sorpresa del Charles Martinet.
Punyeta, dius... si li pagues, si ja el fas venir...
Ja, però per què em dius que hi haurà un cameo sorpresa? Quina sorpresa és aquesta?
Ja ho dius.
Potser és un crit.
Ah, sí, jo crec que sí. I
no
res, sé, mira,
així... Cameo sorpresa. Recordeu algun altre nom famós d'algun doblador que hagin dit? Perquè
el Bowser.
La llista em sembla que era llarga.
El Bowser. Jack Black.
Qui és Jack Black?
El de...
Escuela de Rock.
Exacte.
Ai, va.
Aquest m'agrada molt, eh?
Ostres.
Aquest
bueno, que fa veus, fa boguetes. Mm. Et pot estar bé.
Sí, ha fet el doblatge recentment de Psychonauts 2.
Sí.
I tothom està parlant molt bé. Del doblatge que ha fet, o sigui que...
Molt bé. Sabem data d'aquesta pel·li o ens ha fet un direct que ens diran la data de la pel·li o... No sabem
res. Crec que era Nadal del 22, no?
Nadal del 22.
Sí. Estats Units.
Vale.
Ja.
No, però això serà al mateix temps, ja...
Bueno, ja... a veure qui la doble aquí, a mi és el que em fa
por. Aquí, Cruz i Raya. Aquí, Cruz i Raya. Mario Luigi, lo tienen claríssim.
Ai, em fa molta
por. O los morancos, o jo què sé, o alguna cosa d'aquesta.
Jo estic aterrada per això.
En Camusa...
T'imagines?
No, sí, sí.
Quin mal. Bueno, doncs, jo no es porto massa notícies, sí que he vist algunes cosetes i he fet una mica del play. He vist l'Star Trek Lower Decks, la sèrie de dels personatges de Star Trek que viuen al pis més profund de la Cerritos, que està molt bé. I, bueno, estem veient La Casa de Papel. Va ser per temporada 1, vull dir, és com un episodi o dos a la setmana, tampoc massa. Està molt bé, no saben com liar-la més. O sigui, passen coses en paral·lel, simultàniament, i és en plan de ui, i estàs tota l'estona, ala, saps com?
Ja.
Però està bé, m'està agradant. He escoltat un nou disc de Virtual Riot, que es diu Simulation, i ara pregunto, qui és Virtual Riot?
Qui és?
Se'n recordeu la temporada passada que posàvem una música molt canyera, que a tu, Anna, et va agradar molt?
Sí, ja sé.
Doncs ha tret un nou disc i està molt bé, molt canyero. I he de dir que aquesta tarda, jo abans de venir cap aquí, he recuperat el Dance Mat del DDR, que dit així, dius, de què hables? El joc de ball de la PlayStation, que tenia una alfombra que tenia quatre fletxes i uns botons, doncs l'alfombra se m'havia cascat una mica. I ara l'he aconseguit que torni a funcionar i que torni a anar bé. Muy nostálgico todo, eh?
Que guai. Quan
poses el joc en marxa, posa copyright 1999 i fas... Ai!
Ploro.
Ploro, però ploro molt. I altres coses que han passat aquesta setmana... És que aquest cap de setmana hi ha hagut un parell de fires de retrobament retro. Han tornat a sorgir un altre cop les fires. Ha aparegut la Retro Saragossa, que s'ha fet durant un parell de dies doncs allà, a Saragossa, on hi ha hagut conferències de diverses persones relacionades amb el mundillo. L'exposició no ha sigut gaire gran. Han dit que ha sigut bastant reduïda, però bueno, l'aforament estava bastant limitat. I aquí a Barcelona hi ha hagut la Amstrad Eterno.
Correcte.
L'Amstrad Eterno, que el Xavi també va estar per allà, i jo també vaig tenir l'oportunitat de ser-hi. Cal dir que ha recuperat en el seu format original, que en parlarem d'aquí una estona, i bueno, vam poder veure gent del mundillo retro que feia 2 anys que no vèiem, perquè clar, des del març del 2019, i tinc que dir que estan tots iguals. No han canviat massa, tots estan mateixa... físic, diguem-ho així, i tots amb moltes ganes, tothom tenim moltes ganes de trobada, moltes ganes de tornar a veure el retro, tornar a veure noves produccions, a veure xerrades, conferències i moltes coses que van succeir allà.
Sí, jo he de dir que l'estona que vam passar allà, a mi, de les coses que més il·lusió em van fer, va ser això. Jo no conec a ningú del món retro, però tothom coneix el Rafel.
Què va?
I llavors sí que veies, no?, com tothom que es trobava i tenia ganes d'anar-se i saludar, i hosti, com estàs, i com ha anat aquest temps, i com tal, i com fem això, i com fem l'altre, o sigui... Bulla, no? Ostres, s'ajuntaven dos o tres, ostres, hem de fer una foto.
Sí, és que clar, feia molt de temps que no veiem molta gent i era tal.
Bullien les ganes de retrobament i de començar a fer coses un altre cop.
Cal dir que, tot i que la fira es digués Amstrad Eterno, a dins hi havia representació d'Arcade, no?
Hi havia els Retromaniacs.
Els Retromaniacs amb arcades,
els d'Explora Commodore, i després la resta de la taula sí que havia algú d'Amstrad, però bueno, és que ens trobem tots. Xavi va poder parlar amb Attila Merino, no?
Sí, Attila Merino, que és el president i fundador d'Amstrad Eterno, i ens va voler explicar algunes coses sobre com era la fira, com es va originar, i bé, i també com ha estat de complicat tornar a començar a engegar la fira.
L'escoltem?
Bueno, l'origen va ser... Nosaltres veiem que hi havia fires de MSX ja des de feia temps. I després també es va començar a fer a Barcelona una de Commodore, i nosaltres vam dir, per què no fer una fira d'Amstrad, no? Que hi havia de tot, doncs faltava la d'Amstrad. I llavors l'any 2015 vam fer, doncs, creem aquí un compte de Twitter i fem bueno, una mica de soroll, no? Per fer el que seria una fira. I llavors el 2015 vam començar a voltar per Espanya, vam anar a Madrid, a la Fira de Madrid, a Alacant, a Barcelona, a Retro Barcelona, i bueno, per fer una mica de que ens coneixés la gent, no? I llavors, doncs, l'any vinent, el 2016, ja vam començar a fer la nostra pròpia fira aquí, a l'espai Josep Bota de la Fabri Coats. L'objectiu principal que va crear la fira era sobretot perquè la gent actual i la gent, bueno, la que tenim la nostra edat, no? 40, 45, 50 anys, que recordessin una època de, bueno, que era l'edat d'or, i llavors, doncs, van dir, bueno, pues aquí el que farem com a una cosa nova que no feia molta gent era fer ponències. Llavors, que vinguessin els programadors, els grafistes, els músics, il·lustradors, dels que van fer llocs, doncs, per Dynamic, per OperaSoft, per TopoSoft, tota aquesta gent, no? I que fessin aquí una xerrada perquè tothom veiés com es feien les coses abans. I, bueno, com que jo tenia un Amstrad de petit, doncs, clar, la fira hauria de ser d'Amstrad, no d'Spectrum, ni d'MSX, ni de Commodore. I, bueno, els companys que van fer un grup d'Amstrad, doncs, bueno, la majoria som d'Amstrad des de petits, i bueno, s'havia de fer una fira d'Amstrad, no? Això és la idea.
Què ha sigut per tu poder contactar amb aquestes persones i que vinguessin a formar part de la vostra fira?
Bueno, per mi ha sigut una passada, perquè pensa que jo quan jugava a aquests jocs als anys 80, que era petit, doncs deies, hòstia, el tio aquest, el programador aquest que fa un joc que és una passada, o aquest joc de Dynamic, i clar, contactar amb ells i que vinguessin aquí i que ara són amics, ara puc dir que la majoria són amics, que venen cada any aquí, ja, molts d'aquests repeteixen cada any i porten 5 anys venint, no? Llavors és una passada que, bueno, que parlis de tu a tu amb aquesta gent que eren ídols per tu, no? Preguntem, tu vols venir, nosaltres fem una fira d'Amstrad, tu t'agradaria venir aquí a Amstrad Eterno? I bueno, la majoria, o tots, deien que sí, i aquí hem vingut.
Del teu llibre, Un passado mejor, és un llibre que ha estat publicat recentment?
Sí, bueno, és que n'hi ha dos volums. N'hi ha el primer, que es va publicar el 2019, i ara aquest any ha sortit el segon.
I tots són entrevistes a persones que tenen a veure amb el món de l'Amstrad d'aquells temps?
No d'Amstrad, sinó del retro d'aquells temps, d'Amstrad, d'Spectrum, de Commodore, d'Amiga, tota la gent que feia aquestes companyies. És de, no està especialitzat en Amstrad, és de tots els sistemes de 8 i bueno, 16 bits.
Ha estat molt difícil, heu tingut moltes restriccions per poder tornar a obrir aquest espai a tota la gent que tant ho estava esperant?
Ha estat difícil tornar amb ganes, perquè després de l'edició de l'any passat, de 2020, que es va cancel·lar, ja havia passat un any i una mica més, i no teníem ganes de fer una altra edició. Ja era, deixem Amstrad Eterno, vam parlar als socis i no tenien ganes de fer una altra. Però vam preguntar si es podia agafar aquest local, que és el que sempre ho hem fet, i no vam posar cap problema. Ens van donar una data, que és aquesta, i bueno, estava tot ple, totes les dates estaven plenes, no hi havia de ser aquesta o no podia ser un altre moment. Llavors era fer-ho aquesta data. S'han de complir unes normes d'aforament i tot això, i això és el que estem fent.
Molt bé, doncs Attila Merino, president i fundador d'Amstrad Eterno, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en els propers projectes.
Gràcies a vosaltres.
Bé, també del que us parlo aquesta setmana, la meva apartat de videojocs, és la que heu pogut escoltar fins ara, us parlo d'una sèrie, Disney+.
a What If. Uh-huh. What If, que aquí s'està traduint com a Què passaria si, on veiem en capítols de 30 minuts històries alternatives de l'univers Marvel. Llavors, són situacions molt reconeixibles amb el MCU, no? El Marvel Cinematic Universe, on que hi ha un petit detall que canvia, i això, bueno, ho canvia tot alterant els esdeveniments, que desemboca una pedazo d'història que per estar de 30 minuts està molt bé. Sí, m'està agradant molt.
Jo recordo haver llegit còmics de What If, oi?
Ja està, sí, els còmics, que per cert tinc pràcticament tota la col·lecció.
Què dius?
Una capsa al traster. Que està dient aquí com I sí. I si el castigador, i si el Capitán América, és un petit detall. Doncs mira, tant el còmic com a la sèrie, que el còmic també m'encantava, evidentment, trobo que hi ha una recompensa cap al lector o l'usuari que estava veient la sèrie, que és que reconeixen en quin moment hi ha aquest canvi.
No? Ah, vale.
Quan tu veus la sèrie, veus... la sèrie és d'animació, una cosa que és evident perquè no podries pagar...
Contractar tothom per tornar a fer les escenes, no?
Exacte, tots els actors que han donat vida a aquests personatges. Tu veus perfectament quin és el lloc, el punt en què en les pel·lícules ha passat allò. Que en els còmics també... I deia, hòstia, que orgullós estic de ser tan friki còmic, comiquero, no?
I pillar-lo tot.
Però clar, tenim en compte que l'espai interval de temps en els còmics és molt més gran que no en el de les pel·lícules. I bé, trobo que si has seguit les pel·lícules i ets aficionat al Marvel i si és amb el còmic, això no pot fallar. I a més, tot i que sigui d'animació, el tarannà no és gens infantil. Ah. Segueix molt tarannà adult el de les pel·lícules, no? Que barreja una miqueta, no?
Llavors val molt la pena veure-la.
Jo ho recomano moltíssim. M'està agradant molt.
Et queden unes quantes per veure, no? Per això?
No, he vist 3 capítols.
A 3.
I no m'han decepcionat cap dels 3.
Molt bé.
També he de dir que això, que aquesta sèrie és un fanservice pels que us heu llegit sobretot els còmics.
És el que m'ha comentat el Xavi, més o menys.
I parlant de...
Digues.
Reddick, qui fa el play avui?
Ah, vols dir com va estar el rànquing de... Em sona que va fer play? Doncs... Aquesta és la cançó que va sonar la setmana passada i es van dir 3 pistes. És una sèrie que la van fer TV3 i que, tot i que se sentia un tret cap al final, no era violenta.
Oh.
Es tracta, doncs, de quin tema era, Xavi?
Era de la sèrie Sledgehammer.
Sledgehammer. A mi no em sona de res.
A mi tampoc.
Però de res, eh?
Canta.
I la van fer TV3. No em sona. I el compositor?
El compositor d'aquesta banda sonora, que és molt bo, és en Danny Elfman.
Wow. Toma! Danny Elfman, el Simpson i Batman. Jo és el que recordo de Danny Elfman. El Simpson i Batman. Bueno, doncs el ranking està així. Un altre cop, Pulga Tejana, a Twitter, l'ha acertat, tot i que ha dit que aquí es va traduir com Mike Hammer. Que no va ser així. Mike Hammer és una altra sèrie que no té res a veure. Però sí que ha acertat que aquesta sèrie era Sledgehammer.
Pot ser que a la sèrie li diguessin Mike Hammer amb el protagonista, però no li puc desmentir ni tal.
No estic tan segur. Però pues li donem 30 punts més.
30 puntets a Pulga Tejana.
Passa a 120, en Fisio Reus segueix amb els seus 30, que es queda allà, i aquesta setmana tenim aquest temazo. A mi no em sona de res. L'artífex d'haver portat aquest tema que avui fa play és l'Adrià. I t'hem de fer 3 preguntes.
Endavant, dispara.
A veure, sento... Això és d'un anime?
No.
No és d'un anime?
No és d'anime. Wow. Ja ho dic des d'allà.
No és d'anime.
No sé, sona així una mica fantasiós. És de fantasia?
Sí.
Sí?
Sí, però no.
Ui, l'hem fet dubtar.
Ja hi som.
L'hem fet dubtar. Sí, però no, però deixem en sí o deixem en no?
Sí.
Deixem en sí.
Vale.
A veure, l'Adrià, que igual que jo, que és molt fan de la televisió de casa nostra, la van emetre per TV3?
Sí.
D'acord.
Ja tenim una pista.
Kiu i els seus amics. No, això no sabrà ningú ni el que és. Però no, ostres, ni idea, eh? Bueno, si sabeu el nom del tema on apareix, doncs ens dieu a les xarxes socials, ens cerqueu com R2PRadio, el 2 amb número, Twitter, Instagram, i anirem fent al marcador un high score, que al final del trimestre farem un regal, que encara no hem dit quin serà, el que quedi primer. La Pulca Tejana, de moment, va en cabeza. Tema i títol, 50 punts, i dia on apareix, 30 punts. I per cada coseta extra, doncs, relacionada a la cançó, 10 punts més. Animeu-vos a participar i a veure si sou uns veritables players. La banda sonora de l'Adrià, que ens ha portat una cançó, jo crec que molt complicada, però serà divertit a veure qui l'acerta. Bona nit, Adrià, de nou.
Bona nit, una vegada.
Què ens parlaràs avui? D'un
doncs
compositor,
mira,
un creador,
avui
no?
Avui he de fer una excepció a el que normalment fas de sèries nostàlgiques d'animació, perquè aquí no puc mencionar la sèrie sense parlar del seu creador.
Ah, vale, doncs comencem citant el creador. Qui és?
Higinio Straffi.
Higinio Straffi. Molt japonès, no sembla.
No, no és japonés. No té res a veure amb el Japó.
Ah, digue'ns.
Doncs
és
un home que va néixer a Itàlia el 30 de març de 1965. Mira, estaré igual que jo. A Gualdo, la província de Macerata. No, perdona, Macerata.
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 Macerata, com el...
sí.
La salsa que té que estar Macerata.
A Itàlia.
Aquesta ha sigut una cosa molt àlex, ho sento.
Va començar la seva carrera fent històries a l'editorial Comic Art i després a Sergio Bonelli Editor, on va treballar en sèries com Nick Raider.
Nick Raider, això em sona. És com conegut. És com conegut. Per tant, aquest senyor italià, que encara no ens ha dit què ha fet i per què és el més conegut, tot i que tracta aquestes sèries, com segueix la seva vida?
Doncs després, als 27 anys, es va tornar a França, on va treballar de producció de guionista, de guions gràfics i dirigint pel·lícules i sèries.
Vale, per tant, sabem que és un productor, guionista i fa pel·lícules i sèries.
I el 1995 es va tornar a Itàlia, on va fundar el seu estudi d'animació Rainbow.
Vale,
on primer va començar oferint a ajudar altres estudis i tota la història, fins on també ha produït no només sèries d'animació, també sèries en acció real com Club 57, pel·lícules animades com Els Gladiadors de Roma, i còmics com Maya Fox.
Vamos, que era una productora que ho tocava tot. Totalment tot.
I a més s'ha de dir que els estudis Rainbow tenen un estudi dedicat al CGI amb el nom Rainbow CGI.
Rainbow CGI. Vale. Mm. I tens alguns títols de la producció d'en Higinio Straffi que hagi fet?
Doncs sí. Escoltem la primera melodia.
A veure...
Això que esteu sentint va ser el 1996 i el seu primer producte original de la companyia, que és Tommy i Oscar.
Tommy i Oscar, que hem pogut veure això a la nostra casa?
A Clan TV ho van donar.
Uau, vale. Perdó per no veure Clan TV. No ho sabia. De què va aquesta pel·lícula
doncs
o sèrie és això?
És una sèrie, però també va tenir una pel·lícula. Una sèrie d'animació on resulta que una estratègia que es diu Oscar, que s'alimenta de notes musicals i pot transformar-se en el que sigui, arriba a la Terra i es coneix el Tommy, o hi viuen tots junts un sinfí d'aventures.
Un monstre que menja notes musicals.
Que s'alimenta de notes musicals.
M'ha recordat el Mazzi. No sé si recordeu el Mazzi, que s'alimentava de rellotges.
És veritat.
Que era per aprendre anglès. Però bueno, aquest no és el cas. No és el cas. Ostres, doncs, no ho coneixia. Que potser també és conegut per alguna altra cosa, aquest senyor.
Sí, perquè ha creat altres sèries pròpies, com Hantic o Monster Allergy, però el seu primer gran èxit va venir en aquesta sèrie. Si lo quieres, tú lo serás.
Una vida de crecemos juntas, Twins, la sonrisa y Això em sona més, les Wings.
Wings Club.
Wings Club.
El seu primer gran èxit.
Sí, que estàvem parlant del creador de les Wings Club. No t'ho havies dit, eh?
Home, si ho digués, quina gràcia tindria.
No, no, sí, sí. Quan apareix això de les Wings Club? Quan s'ho inventa?
Doncs va aparèixer el 2004. Que jo me'n recordo que la vaig veure primera vegada a Telecinco.
Ah, potser, sí, sí, sí.
I després la van emetre a Clan TV i a Nickelodeon i a Disney Channel. Després
de què va, de què va?
Per ficar-nos una mica en context, pels qui no la coneixeu, la història parla d'una noia que es diu Bloom, que el dia del seu aniversari coneix una fada que es diu Estela i li diu que ella és una fada i que pot aprendre a dominar els seus poders a l'escola d'Alfea, a la Dimensió Màgics.
Uau! Uau! Pot ser que sigui, a veure si m'equivoco, però pot ser que siguin aquells joguets que eren una fada que li donaves voltes i volaven cap amunt?
No, això eren els Skydancers.
Ah! I veus, aquí ja tinc un crossover.
I per situar-vos una mica el que és la Dimensió Màgics, us vull ficar un context perquè té quatre punts importants, la Dimensió Màgics, que és la ciutat, per una banda, és de l'escola Alfea, on la és la directora Faragonda, després Torre de Núvols, l'escola de les Bruixes, dirigida per la directora Griffin, i on estudien les Tricks, l'Aisy, la bruixa del gel, Darcy, la bruixa de les il·lusions, i Stormy, la bruixa dels trons i llans, que són les enemigues habituals de les Wings.
Anda.
I per altra banda tenim la Font Vermella, que és l'escola on estudien els especialistes, que són un grup de nois que tenen l'ús d'armes i de tota mena d'aparells molt útils. Directa pel director Saladino.
Això és... Això és un joc de rol brutal.
Sí, sí.
Ho trobo molt, molt, molt xulo.
Vull que escolteu una mica aquesta cançó, perquè també, ara com comentarem.
Se sentien com uns efectes màgics, com...
És que això és una de les transformacions de les Wings, que com totes les cançons de les Wings tenen una música que realment és molt enganxosa.
Sí.
I hem de dir que les transformacions de les... Ja que parlem de les transformacions, estan inspirades en Sailor Moon, no és a dir, Naoko Takeuchi. I l'escola d'Alfea està inspirada en Harry Potter, és a dir, en Howard, J.K. Rowling.
Vaya barreja! O sigui, tot de les coses que t'agraden en un mateix, en un mateix tinglau. Que guapo, que guapo.
Hem de dir que la sèrie s'ha midit en 130 països, comptant aquí Espanya. Consta de 8 temporades, cadascuna dividida en 26 episodis.
I 8 temporades, has dit?
8 temporades, però aquí només s'ha doblat fins a la quinta temporada. I també s'han fet 3 pel·lícules, de les quals només 2 s'han arribat a doblar en Espanya. Conté un parc temàtic, també, a Itàlia.
Un parc temàtic?
Un parc temàtic de l'Escola d'Alfea a Itàlia, sí. De l'èxit que va tenir la sèrie.
Jolín, tu, però això sí que és com Hogwarts. Que...
Sí.
Com?
També ha tingut unes 2-4 especials on resumeixen la primera i la segona temporada d'una hora. I
que
també
bo.
Han tingut Espino, on tenim aquí uns exemples.
A veure. Si crees que hoy no es tu día, hoy tu vida puedes cambiar. Olvida tus
problemas, sentirás. Això és un dels spin-offs del mundo del Wings Club, que és Pop Pixie, una sèrie derivada de les Pixies, és les que coneixem a la segona temporada de la sèrie, que els van tenir la seva pròpia sèrie també.
Quina cosa més mona.
Són com fades en miniatura, perquè us feu a la idea.
Però també formen part del món de les Wings.
És part del mundo de Wings, però és una sèrie alterna. I també hi ha una altra, que està actualment a Netflix, que és aquesta.
Somos la magia, somos las hadas mágicas, lo somos. Wings Club, somos el fuego, somos la luz que brillará.
Wings Club, somos la magia, somos las... Això és el mundo de les Wings, sèrie que podeu trobar a Netflix, que és un altre spin-off molt allunyat de la sèrie original, perquè per l'estil pot semblar que és continuació de la sèrie original, però no, ja us dic que no. El mateix creador va dir que aquesta sèrie no té res a veure amb la saga principal.
Estem parlant d'una sèrie d'animació, no? Per
sí,
això?
Tot és animació. I també he de dir que ho va deixar en un final obert la segona temporada, el final de la segona temporada va acabar en un final obert i resulta que Vaticinio va dir que no la continuaria i a mi jo em vaig quedar amb ganes de més.
Ho va deixar mitges?
Sí, ho va deixar així en un final obert.
Cullera, pues...
Però no és una cosa que podem trobar a Netflix.
Ara t'anava a dir, perquè jo havia sentit coses que hi havia algú d'imatge real, pot ser?
Sí, és el que es llama Destino, la saga Wings. La primera sèrie amb persones reals basades en la sèrie clàssica, que és més fosca, però que agafa molts elements de la sèrie original.
O sigui, m'estàs dient que aquesta sèrie de Netflix té tot el tema de la...
No espereu veure transformacions com en la sèrie clàssica, jo us digo que no. La història és més fosca, més... no és una història com la clàssica, o sigui, jo us recomanaria primer veure la clàssica i després, si voleu, veure la nova història.
Clar, perquè si veiem la sèrie d'animació que hi ha a Netflix, no. Aquesta ja m'has dit que no tenia res a veure.
La podeu veure, però és un contingut extra, com contingut extra. No es pot dir que sigui de la saga principal, per dir d'alguna manera.
I en aquesta d'imatge real, màgics, el que has explicat, el fer i tot això apareix?
No tot, però sí que es continua mantenint.
Ai, com ho fan, llavors? Però no m'ho expliquis, que potser és spoiler.
També de dir que ja s'ha confirmat una segona temporada, com ja es van dir, de Destino a la saga Wings, i a més, el propi Ginostafio encara està buscant una persona que l'ajudi a fer una pel·lícula de les Wings en persones reals, però de moment encara no ha trobat una persona que vulgui arriscar-se en aquest projecte. No ha aconseguit trobar la persona adequada.
Li falta els diners.
No, diners té, però no ha trobat una persona que es vulgui,
que vulgui
animar-se a fer-se aquest producte, perquè és una de les seves aspiracions, que sempre ha volgut fer una pel·lícula de les Wings en persones reals. També té la sèrie, però no és el que ell volia. En realitat, ell vol fer una pel·lícula.
Cullera, però...
Basada en el mundo de Wings.
De tot el que has explicat, el que més m'ha sorprès és que tingués un parc temàtic. Sí, i que fos tan famós.
Sí, sí, és que tot això ve de la popularitat de la sèrie. I a més, dona la casualitat que recentment, justament al Festival de Venècia, on ell va estar, va anunciar les noves sèries, entre elles la segona temporada de Destino, la saga Wings, i va sortir un cartell anunciant Wings Club 9.
Què? La clàssica.
Sí, la sèrie clàssica. I això ja has fet saltar els fans dient que se viene la novena temporada de les Wings, com ja queda anunciat que comptaran 52 episodis. O sigui, ja no 26, 52.
52?
Lo típic d'una sèrie normal, de tota la vida.
Això és un per setmana, no? D'un any?
Sí.
Home, són més programes dels que fem durant l'any, no?
Sí, més que nosaltres.
Pues està ahí, eh?
També he de dir que si voleu continuar veient la sèrie clàssica, us animo a veure-la en espanyol latino, perquè com només es va traduir fins a la quinta temporada, jo l'he vist les temporades 6 i 7 en espanyol latino i reconec que el doblatge també està bé, eh?
Bueno, has dit que no hi havia alternativa, no? Perquè has dit que no estaven traduïdes
no
totes les temporades.
No estan traduïdes, per desgràcia. Ni la tercera pel·lícula, El secreto de l'abismo, ni la resta de temporades següents no estan doblades.
Que curiós, no? Que una cosa que ha estat tan a prop, que és Itàlia, que també té part temàtica d'Itàlia, que això no s'hagi portat més per Europa o hagi arribat aquí d'una manera, no?
Sí.
I va haver en el seu moment queixes de que la gent demanava per què no traduïu les següents temporades si en el resta de països es continuen doblant. Hi ha hagut peticions per Change.org també de que es continués doblant la sèrie.
Clar.
Adrià, tu estaves dient que al creador li agradaria fer una pel·lícula de persones reals,
en versió
no?
real, sí.
Val. Dins de la comunitat Wings, i si tu has dit alguna cosa, o tu tens alguna preferència, o tu veus claríssim que alguna actriu coneguda d'avui en dia seria una bona opció per formar part d'aquest film?
No sé, jo si ara hagués de dir en persones reals, jo faria servir els mateixos que de la sèrie de Destino a la saga Wings. Serien els més adequades, jo en su jo. Crec jo, el més proper, perquè no sabria dir qui s'assembla més als personatges d'animació i tota la història. No sabria donar un exacte, la veritat.
Que bo. Bueno, sí, clar, és que si ja has
començat... El més proper que tenim és la sèrie de persones reals, que és Destino, el que em baso més és Destino, pues jo faria servir els mateixos actors, però no sé.
Recordo que aquesta sèrie, al principi, la de persones reals, et va costar anar a veure-la.
Sí, em va costar una mica, no hi havia manera que em posés.
I què? Et va anar bé, la...
Em va agradar, reconec. Es nota que és més fosca, evidentment, ja vaig notar, però els guinyos a la sèrie es fan contínuament a la sèrie clàssica, que els fans poden reconèixer tota la història. O sigui, jo penso que si heu vist la sèrie clàssica, aquesta també la disfrutareu si li doneu una oportunitat.
És que, per el que has explicat, té molt bona pinta. Tot l'univers que hi ha, tot el que està ben pensat, el que s'assembli una mica també a això de l'acadèmia, una mica Hogwarts, i tot això, a mi m'ha cridat molt
l'atenció. És una cosa que ni jo sabia, fins que vaig indagar, La veritat, només sabia que està inspirada en Sailor Moon, perquè també he de dir una curiositat, d'un par de curiositats, és que el personatge d'Estela està inspirada en Minako de Sailor Moon, si us fixeu, s'assembla.
Tot està
I
acabat.
També el mateix Higinio va confirmar que per la història de que Bloom, que era una adoptada i tota la història, sí, com volia saber quins eren els seus pares reals, es va passar una persona de la vida real que ell va conèixer.
Bueno, clar, els autors saben que tenen que fixar-se en el que més o menys viuen i coneixen. Ha sigut un informe brutal de tota la saga Wings. De fet, a mi m'ha sorprès moltíssim. Jo pensava que, per el que coneixia, era una sèrie pues, senzilleta, d'animació i tal, però déu-n'hi-do, ens ha portat a més un parell de DVDs, no?
Que és les dues pel·lícules que es van arribar aquí a Espanya, Wings Club, El secreto del reino perdido, i Wings Club, Aventura màgica, que estan en doblatge tant català com castellà.
Llavors les va emetre TV3?
No, TV3 no les va emetre.
Però sí que es van doblar.
Però sí que van fer les pel·lícules en doblatge català.
Que guapo.
I els he escoltat els doblatges en català i tampoc em desagraden.
Digue'm si hi ha el Marzani.
No, no hi ha el Marzani. Ja t'ho dic ja.
Doncs molt bé, gràcies. Molt xulo, Adrià. Ha sigut molt, molt aclaridor i molt interessant tot el tema de les Wings i de l'Inirio. I a veure si ho dic bé, aquest senyor. Higinio Straffi, italià. Molt guapo. Doncs bé, el Montano ja ens ha dit que vol anar a casa a sopar. ja ens fa fora amb el Monkey Island, que segurament els més jovenets no sabreu què és el Monkey Island, però per tant ja podeu fer inspecció de què va això.
Sí.
Gràcies, Xavi, per haver estat per aquí.
A vosaltres.
I moltes gràcies per l'entrevista que li hem fet a la Tila, que m'ha estat parlant de l'Amstad, molt guai.
Va ser un plaer i va ser una passada.
Pues ara més fires, perquè ara serà un... Ja vindran rodades.
Tant de bo.
Ja vindran rodades. Anna, gràcies.
A vosaltres.
Superinforma de Nintendo.
Nintendo a tope.
Mare meva, que et vagi molt bé la roda del tiempo i a veure que a cada setmana t'expliques. Sí.
Clar, bé, com que anirem fent vídeos amb el...
Sí.
Vicenç.
Darlantan. Darlantan 8, no us perdeu el canal.
8. No et deixis el 8.
Exacte.
I seguiu els vídeos.
Gràcies, Montano, per tot. Ens trobem la setmana que ve. Adrià, un informe superxulo.
Mm-hmm.
I ens veiem el proper dilluns. Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.